Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Un nom propi, Cuba, i el del seu president difunt, Fidel Castro, ha començat el llarg comiat de l'illa caribenya, el qui ha estat el seu president entre els anys 1959, el del triomf de la revolució, i 2006, quan Fidel va cedir el poder al seu germà Raúl Castro. Un Fidel Castro a mida gegantina, amb imatge, presideix una façana de la plaça de la Revolució de l'Havana en aquests moments. Aquesta esplanada, escenari tradicional dels grans esdeveniments històrics del país i que acull al seu voltant els principals ministeris del govern, és el lloc perquè els cubans puguin acomiadar el que ha estat el seu màxim dirigent durant 60 anys. A les xarxes ja es veuen llargues cues que travessen fins i tot una de les autopistes properes al centre de la capital cubana, on molta gent vol retre l'últim homenatge o donar l'últim adeu amb respecte al qui ha estat el seu president i líder, Fidel Castro. Més temes de l'actualitat. Junts per Sí i la CUP han registrat avui al Parlament un nou impost de béns improductius. Ha estat la vigília que el govern català aprovi demà els pressupostos de la Generalitat. Aquest impost de béns productius pot desencallar les negociacions perquè, almenys amb una abstenció, la CUP doni a la tramitació parlamentària, finalment, via lliure als comptes catalans. I un equip de treballadors de l'Ajuntament de Martorell ha trobat aquest matí el cos de la noia sense vida, la noia que dissabte a la nit havia estat arrossegada per una riuada a Sant Llorenç d'Hortons, a l'Alt Penedès. L'han trobat a l'alçada de l'anomenat Pont de la Vila, sobre el riu Anoia, que desemboca al Llobregat, precisament a l'alçada de Martorell. I finalment destaquem que Artur Mas ha dit aquesta tarda que l'Estat acabarà negociant amb Catalunya. L'expresident català s'ha referit a això parlant del detonant per l'aprovació de les lleis de desconnexió. Fins aquí l'actualitat del dia. Ens quedem avui, que és dilluns, al programa La Veu de Càritas.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ets una empresa? Vols vendre més, més lluny i millor? Des d'Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsem el teu negoci. Et connectem a la innovació i a noves oportunitats per augmentar el potencial de la teva empresa i t'acostem al finançament. Aprofita les nostres oficines exteriors per portar el teu projecte ben lluny. Connecta't al món. Connecta't a Acció. Generalitat de Catalunya.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Hi ha dues maneres de difondre la llum. Ser la llàntia que l'emet o l'espill que la reflexa.
Lin Yutang, escriptor i filòleg. La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit, novament, amics i amigues. Francesc Roig és un nom propi de l'actualitat per a Càritas a Catalunya perquè ha estat nomenat aquests últims dies pels bisbes de la Tarraconense nou president de l'organisme de coordinació. Substitueix Carme Borbonès, que ha exercit el càrrec de presidenta de Càritas Catalunya des de l'octubre de 2004. Francesc Roig és fill de la canonja, casat i pare de tres fills, llicenciat en filologia romànica i hispànica i també amb una llarga trajectòria en el camp cultural, social i professional. Des del març de 2010 és director de Càritas Diocesana de Tarragona. Avui comencem saludant-lo. Felicitats, Francesc Roig. Tindrem uns minuts, el nou president de Càritas Catalunya. als voltants de 8:45 en el nostre programa d'avui. Un programa on la diòcesi protagonista és, però, Tortosa. El missatge serà el del bisbe Enric Benavent. I després, Agustí Adell conversarà amb Jesús Cusidó, voluntari de Càritas Interparroquial de la Ràpita, i Marisol Montfort, treballadora social de Càritas. Es parlarà del projecte La família és la clau de Càritas Diocesana de Tortosa. I els testimonis seran molt especials avui. Són tres persones que han participat en el Festival Europeu de l'Alegria i la Misericòrdia de l'11 al 13 de novembre a Roma, organitzat per Fratello, dins el Jubileu dels Exclosos. Són Esteve Urriols, Marisol Arijón i Gabriel Armijo. Amb ells, des de la diòcesi de Solsona, concretament des de Berga, parlarem del que ha estat aquesta experiència, saludant fins i tot físicament el papa Francesc. Això i més fins a les 9. Salutacions de l'equip, amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge del pastor diocesà.
Com que la diòcesi protagonista d'avui és Tortosa, connectem amb el seu bisbe, Enric Benavent, que ens ofereix la reflexió del dia. Monsenyor Enric Benavent, bisbe de Tortosa, bona nit, endavant, quan vulgui.
Acabem de celebrar el Jubileu de la Misericòrdia. Al llarg d'aquest any hem reflexionat sobre les obres de misericòrdia corporals i espirituals. Aquestes són expressió de les pobreses materials i humanes que estan presents en el nostre món. Però són també una crida d'atenció als cristians per a que tinguem els ulls oberts a qualsevol pobresa que pugui haver prop de nosaltres. Una d'aquestes pobreses és la d'aquelles persones que no tenen llar o que viuen en un lloc que no reuneix unes condicions adequades. Acollir a qui no té un lloc per viure i procurar una vivenda digna a qui viu en condicions infrahumanes és una exigència per als cristians. És per això que ahir, 27 de novembre, Càritas va celebrar una campanya de persones sense llar. El lema d'aquesta diada era «Fes-me visible, per dignitat, cap persona sense llar». Càritas ens ha recordat algunes dades que segurament molts no coneixereu. A l'estat espanyol, 40.000 persones estan en situació de sense llar. 3.600.000 es troben en situació d'inseguretat en la vivenda, per possibilitat de desnonament, per no tenir títol legal o altres circumstàncies. 5 milions de persones viuen en cases inadequades. Càritas intenta ajudar en la mesura de les seues possibilitats de moltes formes. Cases d'acollida, pagament de rebuig de lloguer o de serveis bàsics, aigua, electricitat... Però no pot resoldre tota aquesta problemàtica social ni li correspon fer-ho. Estem davant d'un problema social que és una exigència de justícia, perquè afecta a un dret bàsic de qualsevol ésser humà, el dret a una llar digna. Per tant, són la societat i les autoritats qui tenen la primera responsabilitat davant d'aquest problema. Els objectius d'aquesta jornada són tres. En primer lloc, fer visible i conscienciar a la societat del problema en el que estan vivint tantes persones i famílies. En un món en el que sovint cadascú de nosaltres sols pensem en els nostres problemes, no hem de tenir els ulls tancats als problemes dels altres. El fet que no puguem solucionar un problema no ens deu portar a desentendre'ns d'ell. Per això, és bo que les Càritas de cada parròquia i de cada ciutat siguin conscients de la problemàtica concreta de cada lloc. El segon objectiu és recordar que és necessari un compromís de totes les administracions per desenvolupar polítiques que apostin per garantir l'accés a aquest dret humà bàsic. Això ens deu de portar a preguntar-nos sobre les prioritats de les administracions públiques. En tercer lloc, conscienciar els mitjans de comunicació social de que poden ajudar a donar a conèixer a la societat aquesta problemàtica i les complexes situacions humanes que provoca a tantes persones. Per a Càritas, i també ho deuria ser per a tota la societat, la persona és el més important. Aquesta campanya naix de la convicció que és possible un altre món en què les persones, la seva dignitat i els seus drets estiguin al centre. Que no restem indiferents a l'angoixa en la que viuen tantes persones sense llar.
Gràcies, Monsenyor Enric Benavent, bisbe de Tortosa, per la seva reflexió. Seguim endavant a la Veu de Càritas.
La Veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tortosa i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La caritat és notícia.
Recordem que els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense van nomenar la setmana passada Francesc Roig Caral, actualment director de Càritas Diocesana de Tarragona, nou president de Càritas Catalunya. Francesc Roig és llicenciat en Filologia Romànica i Hispànica per la Universitat de Barcelona i ha estat inspector en cap d'ensenyament dels serveis territorials d'aquest departament a Tarragona fins a la seva jubilació. Des del març de 2010 és director de Càritas Diocesana de Tarragona, servei que exerceix com a voluntari de la institució i que compaginarà ara amb la nova responsabilitat. Relleva en el càrrec Carme Borbonès, que ha exercit de presidenta de Càritas Catalunya des de l'octubre de 2004 i a la qual els bisbes han agraït la seva dedicació i servei eficaç i generós. Ara fa 10 dies, el divendres 18, hi va haver una jornada de formació al santuari del Sant Crist de Balaguer corresponent a les tres Càritas del Tamboret, les Càritas diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell, que s'hi aplegaren per tractar temes comuns. En aquesta ocasió hi van assistir una seixantena de persones entre directius, voluntaris, responsables de projectes i de personal contractat. Una pregària comuna seguida d'una ponència amb el títol Càritas, acció i reflexió a càrrec del delegat diocesà de Pastoral Caritativa i Social de Lleida, una posada en comú d'experiències de tres persones i un diàleg per grups van ser les activitats de la jornada. Amb un dinar es va donar per acabada la trobada festiva. Diverses entitats socials, entre elles Càritas Diocesana de Barcelona, van exigir la setmana passada des de la taula d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica l'ampliació del parc públic d'habitatge i que s'evitin els desnonaments. També van demanar pressupostos que permetin garantir el dret a l'habitatge i l'aplicació de les lleis vigents a Catalunya, així com solucions reals al problema del deute de les famílies. Les entitats socials creuen necessari treballar la proposta d'una tarifa social alternativa al bo social actualment totalment insuficient i que no dona resposta a la situació de les famílies. Per aquest motiu convocaran a mitjans de gener una trobada amb entitats catalanes i de la resta de l'Estat per començar a treballar-hi. Més actualitat, dilluns passat a la població de Sort es va dur a terme la primera de les tres activitats programades dins el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. La iniciativa organitzada pel Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i el Servei d'Informació i Atenció a les Dones amb la col·laboració de Càritas d'Urgell porta el nom Donem Nova Vida a la Roba. Es va començar amb una xerrada informativa sobre el projecte Nou Grapats, empresa dedicada a la Seu d'Urgell, on té una botiga de roba de segona mà i l'obrador. El gerent Toni Cadena va explicar el funcionament de l'empresa i l'objectiu de contribuir a la inserció laboral de les persones amb dificultats. El taller de customització de roba i la venda de roba de segona mà seguirà obert al casal parroquial de Sort. La xarxa d'atenció a persones sense llar va presentar dimecres passat els números de la diagnosi del sensellarisme a Barcelona. Més de 3.000 persones dormen cada nit al carrer, en assentaments i en recursos residencials de la xarxa a la ciutat comtal, un 53% més que el 2008. De les 941 persones que pernocten al carrer, 3 de cada 4 fa més d'un any que són a la via pública, fet que comporta un deteriorament de salut i psicològic en la persona. Gairebé 13.000 persones estan en situació de sensellarisme, d'exclusió residencial a Barcelona. Davant d'aquestes dades, emmarcades en la presentació de la campanya Podries ser tu, la xarxa d'atenció a persones sense llar, on participa Càritas Diocesana de Barcelona, està apostant per equipaments petits i pel tracte personalitzat, de manera que s'augmenti la qualitat de vida dels sense llar. La subdelegació del govern a Lleida i l'Administració General de l'Estat a la capital del Segrià s'han adherit per segon any consecutiu a la campanya solidària Millor que tirar-ho, que canviï demà. És de recollida de llibres, roba i joguines usades que promou l'Associació Espanyola de Recuperadors d'Economia Social i Solidària en col·laboració amb el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. A la campanya, que durarà a Lleida fins al 5 de desembre i que s'emmarca dins la Setmana Europea de Prevenció de Residus, i col·labora la Fundació Jaume Rubió i Rubió a través de Troballes, Empresa d'Inserció i Càritas Lleida. Dimecres passat, el director de Càritas d'Urgell, Josep Casanova, va rebre la visita de la secretària d'Estat d'Afers Socials i assessora del Departament d'Ocupació i Treball d'Andorra. Les representants van ser guiades pel Centre Santot i també per la Nau de Nou Grapats, empresa d'inserció de Càritas. L'objectiu de la visita va ser veure de prop l'acció que desenvolupa Càritas d'Urgell i el model d'economia social de negoci que s'està realitzant a través de Nou Grapats. També dimecres passat, el president de Càritas d'Andorra es va reunir a la seu de Nou Grapats amb el director de Càritas d'Urgell, Josep Casanova. El gerent de Nou Grapats, Toni Cadena, va conduir la visita per les instal·lacions de l'empresa i va explicar el seu funcionament. I sota el lema Podria ser tu, dijous passat, més de 250 persones van ser convocades per Càritas Diocesana de Barcelona i la xarxa d'atenció a les persones sense llar per participar en una flash mob. Amb un globus blanc a la mà i una xapa amb el lema de la campanya, tots els assistents van demanar fer visible un col·lectiu format per més de 3.000 persones, com dèiem ara fa un moment. La lectura del manifest per persones que han passat pel sensellarisme va ser el moment central i més emotiu de la flash mob. Amb el manifest es demana dignitat, però també un compromís conjunt de les administracions per desenvolupar polítiques públiques que posin les persones al centre i que apostin per la protecció i garantia d'accés als drets humans bàsics. També s'insta a crear missatges positius que lluitin contra la discriminació i estigma que pateixen les persones en situació de sense llar. I acabem destacant que divendres passat al vespre es va celebrar al Palau Nacional de Montjuïc a Barcelona el 5è sopar solidari del Cava, organitzat per la confraria del Cava de Sant Sadurní d'Anoia i amb la col·laboració de la Caixa, que duplica la quantitat aportada pels comensals. Hi van participar prop de 400 persones i la recaptació va anar destinada a les Càritas Diocesanes de Catalunya. Finalment, recordem que dissabte passat Càritas Diocesana de Lleida va celebrar al Col·legi Maristes Montserrat de la capital del Segrià la seva assemblea diocesana. El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, va donar la benvinguda als assistents i el director de Càritas i la secretària general de l'entitat van fer balanç dels darrers 3 anys. El delegat diocesà va impartir la conferència La font de la nostra alegria a Càritas. En el marc de l'assemblea, també diferents equips de l'entitat van mostrar la feina feta i es va dur a terme una pregària reflexió. L'incloent dels participants van poder fer aportacions al pla d'acció de l'entitat i es va fer un reconeixement del voluntariat.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades. El treball caritatiu de la setmana.
El projecte La família és la clau de Càritas Diocesana de Tortosa és la realitat que volem conèixer avui en profunditat. Connectem amb Tortosa, allà tenim el secretari general d'aquesta Càritas Diocesana, Agustí Adell, que conversarà uns minuts amb Jesús Cosidó, voluntari de Càritas Interparroquial de la Ràpita, i amb Marisol Montfort, treballadora social de Càritas. Endavant, Agustí, bona nit.
Molt bona nit, Ignasi. Ens tornem a trobar avui aquí als estudis de gravació del bisbe de Tortosa i avui són en nosaltres Jesús Cosidó, voluntari de la Càritas Interparroquial de la Ràpita. Bona nit, Jesús.
Bona nit.
I la Marisol Montfort, treballadora social de Càritas. Bona nit.
Bona nit.
L'objectiu d'avui és que parléssim del projecte La família és la clau. Ens agradaria que ens expliquéssiu una mica en què consisteix. Jesús, podries indicar-nos?
Pues sí, amb molt de gust. A veure, seria com que el treball del projecte Famílies
entra dintre del que és la senyal d'identitat de la nostra organització. Sabem que la dignitat de la persona depèn actualment molt de la situació laboral. És dir, que moltes persones que han pogut viure una situació, podríem dir, entre cometes, normal en quant a habitatge, alimentació, salut, l'educació, l'oci, el transport, la participació en moltes activitats, tot això està lligat sempre a tindre feina, a l'ocupació. Com que això a vegades no és possible, llavors la persona cau en una situació de pèrdua d'identitat, pèrdua d'autoestima, i aquí és on estem. Aquí és on el que intentem és que aquestes persones recuperin la seva autoestima i partint de l'acollida amb la que l'escoltem i llavors facilitem un procés d'autoconeixement.
Volia parlar sobre el procés de selecció o com aquestes famílies poden arribar a participar d'aquest projecte. Marisol, mos podries explicar una mica aquest procés?
Sí, de fet, ara fa uns mesos que li hem donat un gir a l'orientació del projecte a la Càritas Interparroquial de la Ràpita. Fa 2 anys que s'està fent intervenció en el projecte de famílies i el primer any va començar fent una selecció prèvia de les famílies a través del servei d'acollida. Vam començar a treballar a poc en algunes de les famílies, però tampoc no acabava de tindre l'orientació que realment li volíem donar.
O sigui, que vosaltres seleccionàveu a les famílies en funció dels vostres criteris a través d'un perfil que s'havia marcat.
Sí, sí, sí. I perquè veiem des de l'acollida que aquelles famílies seleccionades més o menys tenien alguns punts en comú entre elles i que pensàvem que es podien aglutinar per treballar en conjunt. I sí que va anar molt bé. El projecte de famílies té 2 parts. Una que és d'acompanyament individualitzat a cada una de les famílies, i esta part era la que sí que funcionava molt bé l'any passat, i té una altra part d'intervenció comunitària i en grup en totes les famílies seleccionades, i esta part era la que coixejava l'any passat. Llavors, enguany, vam fer una assemblea que vam invitar a tothom, a totes les famílies que està atenent actualment a Càritas Interparroquial de la Ràpita, i van participar les que van voler. Se'ls va invitar de forma individual, això sí, a través de l'acollida, i en un dia i en una hora, i llavors van vindre. I en aquelles famílies que van vindre a la primera assemblea és en les que s'ha començat a treballar. I ara sí que, ara ja fa un mes i mig que estem en aquesta intervenció més comunitària del projecte, i hi ha un grup de famílies bastant nombrós que tenen ganes de treballar en conjunt, de trobar-se, de tindre un espai, se senten escoltades, recolzades, valoren aquest acompanyament de que Càritas estigui allí i els poguéssim donar veu, també. I ara està tenint tota aquesta orientació més comunitària. També s'està fent igualment l'acompanyament individualitzat a cada una d'elles, però aquesta orientació més comunitària i més de grup és la que està tenint més agrado, com la més visible i la que es veu en una cara més alegre.
Per tant, el que heu fet ha sigut augmentar la participació de la gent a nivell d'oferir-ho a tothom i que cadascú tria si vol participar o no d'este projecte. D'esta manera suposo que també trobeu més implicació a l'hora de les diferents activitats que aneu desenvolupant, no?
Sí.
Volia preguntar-te quin tipus d'activitats oferiu a les famílies?
Pues mira, actualment amb les famílies estem amb uns programes que són molt interessants per a elles, perquè seria, per exemple, tallers de cuina saludable, després també tallers d'economia domèstica, tallers d'habilitats socials, un hort inclús comunitari, tallers artesanals i també sortides culturals i festejos de cumpleanys i altres festes de cadascú perquè tots puguin participar. Tots puguem participar de tot això. Una implicació. Les persones amb aquest programa s'animen perquè veuen que no solament poden aprendre alguna cosa, sinó que es relacionen, i això és molt important. I són persones de llocs diferents, de cultures diferents, i això facilitarà molt la integració de les persones de diferents països.
Clar, aquesta interculturalitat que és aquí ja fa des de molts anys, d'alguna forma si contribueix en aquest tipus de projectes a treballar-la, no? I a fer que a fomentar la convivència i de
sí. Mutua. Inclús a partir d'aquestes reunions que són grupals, és probable que surtin també algunes necessitats de fer algun treball personal, que això seria molt interessant.
Clar, perquè també feu entrevistes individualitzades, no només el treball grupal.
Exacte, perquè clar, si en una família un dels membres té algun tipus de problema, i millora la seva forma de relacionar-se amb la resta de la família, aquesta família millorarà molt.
Clar.
I creiem en que la família és bàsica dintre de la societat, i famílies que funcionen bé poden educar bé els fills, i de tot això sortirà, clar, és com posar un granet de sorra, no? Però com tractar de millorar la societat amb la manera que puguem.
Mireu, jo volia preguntar també la vostra coordinació a nivell de l'organització del projecte, com és, ja que Càritas sabem que és una entitat de voluntariat, però que també, també consta d'alguns treballadors, com ara tu, Marisol, que esteu al servei de les Càritas parroquials i intentant ajudar els voluntaris. No sé si ens podíeu explicar com vos coordineu i com és este treball conjunt.
Sí, si m'ho preguntes a mi...
Sí, és just tu mateix.
Diria que la coordinació és excel·lent, perquè ens veiem periòdicament, quasi podríem dir cada setmana, i la nostra manera de veure tota la forma de treballar és totalment igual, és comuna. Jo vinc de la psicologia humanística, que és la psicologia del potencial humà, de creure en el potencial humà, i quan vaig arribar a Càritas, jo i la meva dona, Maria Antònia Pleixàs, que també està fent un treball, i vam veure el que estava escrit com un projecte de famílies i d'individual, vam pensar, anem a fer el que hem fet sempre. No? I clar, això ha sigut meravellós per nosaltres, perquè ha sigut treballar amb l'ambient en el que creiem.
Clar.
I ens ha sorprès agradablement que l'Església, dintre del que és Càritas, a través de Càritas, estigui a primera línia de lo que és la psicologia i la psicoteràpia i el treball personal i el creixement personal. O sigui que la relació entre nosaltres és d'una manera completament agradable.
I teniu bona coordinació i...
Sí.
I sou complementaris.
No hi ha cap tipus de recança, de dir, no, és que jo veig les coses d'una altra forma. Sempre poden haver detalls, no? Però en línies generals estem seguint la mateixa línia. I humanament, ho vivim extraordinàriament.
Jo volia reafirmar el que deia al principi Jesús, que la coordinació és això, ens veiem cada setmana. És molt fàcil parlar en persones voluntàries que estan en la mateixa sintonia. I que un com a personal contractat o tècnic també baixem al nivell del voluntari. La nostra feina no és mai estar per davant del voluntari, al contrari. És més ser un treball subsidiari. Llavors és deixar que el voluntari porte una mica les riendes del projecte. I la nostra funció és més
d'anar-lo acompanyant,
d'anar-lo acompanyar,
no?
I així. I sí que pot ser al principi, és més l'equip tècnic qui estirem del projecte, però a la llarga se va deixant en pro de que el voluntari també sigui capaç de tirar endavant en el projecte.
I de fet també, pues, com estem veient, no? Jesús, la Maria Antònia que comentava Jesús, sí. També sou un perfil de voluntaris que cada dia sou més professionals, que ja porteu una història professional darrere, sí. I que moltes vegades la diferència que ens pot marcar no és tant el grau de coneixement, sinó és el fet d'estar contractats o de ser voluntaris, però que hi ha un alt nivell de professionalitat també.
Sí, jo volia afegir que bueno, hi ha una formació cada un de nosaltres que és important, però el més important és el procés que hem fet tots, perquè em costa, perquè ho hem parlat, els canvis que hem tingut que fer, el nostre procés personal i tot això, l'experiència de vida, tot això és fantàstic, perquè ara ho podem fer servir per la tasca que intentem fer amb les persones que venen a Càritas.
Molt bé, Jesús. Pues bueno, moltes gràcies per haver estat en nosaltres. Arribem ja al final d'esta entrevista, d'este col·loqui. Ha sigut molt, molt gratificant poder sentir de la vostra pròpia veu pues, l'experiència i el que esteu fent dins del projecte La família és la clau, i esperem que se repeteixin en aquest tipus de projectes al llarg de les diferents càritas parroquials, interparroquials, per seguir acompanyant en la promoció de les persones. Moltes gràcies i bona nit.
Gràcies, bona nit.
Molt bé, moltes gràcies, Jesús. Bona nit. Bueno.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit, adéu, Jesús.
Bona nit.
Moltes gràcies, Jesús Cosidó i Marisol Montfort, i gràcies a tu, Agustí Adell, per aquesta entrevista. Seguim amb La veu de Càritas.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de La veu de Càritas, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tortosa i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Els bisbes de Catalunya acaben d'anomenar Francesc Roig nou president de Càritas Catalunya en substitució de Carme Borbonès. Francesc Roig, fill de la Canonja, on va néixer, al costat de Tarragona, l'any 1955, té una llarga trajectòria a Càritas Diocesana de Tarragona, on és director i continuarà en aquest càrrec compaginant-lo amb el de president de Càritas Catalunya. És home d'humanitats, de lletres, amb trajectòria en la poesia també, i col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel, lògicament, a través del programa La veu de Càritas i en altres aparicions que ha fet en altres espais els últims anys. Senyor Francesc Roig, benvingut i moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Com està?
Bé, bé, bé.
Una notícia i una càrrega, també.
Sí, són sorpreses que donen valors afegits a les tasques que ja anem fent i que continuarem fent.
Què implica ser president de Càritas Catalunya, sobretot tenint en compte que els últims anys s'està enfatitzant aquest treball de coordinació a nivell de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya? Sabem que la coordinació de les càritas diocesanes dins tota la seva estructura existia ja de fa molts anys a nivell espanyol, a nivell europeu i internacional, però a nivell de Catalunya potser faltava aquesta potenciació que en aquests anys amb Carme Borbonès al capdavant s'ha exaltat molt, oi?
Sí, jo, en primer lloc, voldria agrair la tasca que ha fet la senyora Carme Borbonès en aquest aspecte d'intentar cohesionar la diversitat d'actuacions, de maneres de pensar, de fer, i aquesta flexibilitat múltiple que tenen les càritas diocesanes, perquè cadascuna forma part de les exigències del seu territori, no? Però faltava aquesta cohesió. Bé, la qüestió és la situació en què ara m'ha sobrevingut, perquè sense deixar de tenir i de continuar exercint la feina com a director de la Càritas Diocesana de Tarragona, que és el compromís que vaig adquirir amb, doncs, amb el senyor arquebisbe, ara ha sobrevingut aquesta, diguem-ne, agradable decisió, però sorprenent pel pes de càrrega que això suposa, d'assumir la presidència de Càritas Catalunya. Tinc ben clar que aquesta línia de continuïtat en la coordinació, però sobretot intensificant la proximitat, només podrà ser possible a través de la delegació. Per tant, mirarem d'estructurar una organització amb quatre vicepresidències que doni pas a la possibilitat de poder ser presents allà on calgui, on toqui, on convingui, com a Càritas Catalunya, a través de la representació que millor s'escaigui. Per tant, d'aquesta manera, l'acció propera, l'acció, diguem-ne, més institucional pròxima, serà possible. Però no només per la representació, sinó per la resolució dels molts conflictes i la necessitat de reptes que calen i demanen solució.
És bon moment també, aprofitant aquesta notícia del nomenament de Francesc Roig com a nou president de Càritas Catalunya, per recordar la tasca precisament de Càritas Catalunya a nivell estructural. No és una Càritas que faci acció directa de caritat com són les Càritas diocesanes, a través de les Càritas parroquials també i interparroquials, sinó que és un organisme de coordinació que també lògicament està al servei de les Càritas diocesanes a nivell de captar fons d'ajuda o de signar acords amb entitats d'àmbit català que puguin ajudar les Càritas diocesanes. Aquesta és una mica la seva missió.
Sí, sí. Bàsicament és coordinar per administrar.
Moltes gràcies, senyor Francesc Roig, nou president de Càritas Catalunya. Una abraçada i molts èxits, sobretot pensant en els pobres i en els més necessitats.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
La veu dels testimonis.
El testimoni és avui de la diòcesi de Solsona. Tindrem els propers minuts aquí a l'estudi 1 de Ràdio Estel tres persones que van participar en els principals actes del Jubileu dels Exclosos de l'11 al 13 de novembre, ara fa poc més de dues setmanes. Allà el Papa Francesc va reunir milers de persones i dins aquest jubileu, ja a les acaballes de l'any de la Misericòrdia, es va celebrar un festival organitzat per l'organització Fratello. A partir d'aquesta entitat, el Sant Pare va enviar una carta a totes les diòcesis del món perquè, si volien, s'assumessin a aquest festival i a aquest jubileu dels últims, dels pobres, dels exclosos. Una quarantena de persones de la diòcesi de Solsona, encapçalades pel bisbe Xavier Novell, va respondre a aquesta crida. De fet, el bisbe Novell va ser l'únic de Catalunya i de tot l'Estat que va decidir intentar arrossegar un grup de persones, com així va ser finalment. Saludem ja sense més preàmbuls Esteve Urriols, catequista i voluntari de Càritas Interparroquial de Berga i de Càritas Diocesana de Solsona. Per tant, Esteve Urriols, bona nit, benvingut.
Bona nit.
També l'acompanyen Marisol Arijón, que és voluntària també de Càritas. Bona nit.
Bona nit.
I completem les presentacions saludant Gabriel Armijo, que és també voluntari de Càritas i viu, com els altres dos, a Berga. Ell és xilè, però porta 16 anys vivint a Catalunya i arreu d'Espanya també. Senyor Gabriel Armijo, bona nit, benvingut.
Muy buenas noches, muchas gracias.
O Gabri, li diuen, no?
Como te salga mejor. Yo creo que Gabriel es más corto y más familiar.
Primer de tot, no sé si Esteve Urriols ho pot explicar per començar. Què va ser aquesta experiència d'un autocar de la diòcesi de Solsona, amb algunes persones de Barcelona també que s'hi van sumar, a Roma, amb motiu del Jubileu dels Exclosos?
Va ser una bona entrada, perquè unes quantes hores de bus que vam haver de fer, tant d'anada com de tornada, que van ajudar, jo crec, a fer pinya ja des de bon principi, perquè hi havia el ser d'arreu de la diòcesi, hi havia molta gent no coneguda i això, però les estones de bus, les estones d'anar parant, van ajudar moltíssim a crear cohesió i que donar un bon peu per arribar a Roma, a punt. Mm.
Molt bé. Marisol Arijón, com ho va viure vostè, tota aquesta experiència?
Jo el vaig viure molt intensament. De fet, ha sigut una experiència que pensava que mai la podria viure. I molt contenta.
Molt contenta. Sí. Ara entrarem en alguns detalls que potser Gabri Armijo ens podrà destacar. Van saludar el Papa Francesc, per exemple. Si vol, comencem per aquí. Com va ser aquesta experiència de saludar el Sant Pare?
Bueno, primero que todo ha sido una experiencia totalmente muy intangible para personas que no lo esperábamos. ¿Por qué? Porque destacando dos palabras que dijo el Papa, que fueron el sueño y dignidad, que son palabras que yo creo que a todos y cada uno de los que estábamos presentes ahí en el hemiciclo, que eran alrededor de 6.000 personas, puedes tomar en cuenta o hacerte la idea de 6.000 personas reunidos con un solo fin: promover, aumentar y poder creer en sí mismo y en Dios. Fue una cosa bastante motivante. Lo increíble de todo esto es que nos llevó a tener la gran suerte de tomar las palabras que dijo él, soñar, tener un sueño. No lo imaginamos ni siquiera en broma poder estar cerca del Papa. De hecho, era tanta la gente que yo creo que en el momento en que nos empezamos a organizar o a entrar en el lugar, lo veíamos tan lejano, pero las cosas de la vida hicieron que nos pusiéramos a 20 centímetros del Papa. Es más, que nos toque, que pudiéramos tocarlo y que nos diera la mano.
El Papa va dir moltes coses en aquells dies. De fet, vosaltres vau sortir el 9 de novembre, dimecres, a la nit. Vau arribar dijous, eren moltes hores de viatge i vau estar, de fet, 3 dies complets, per dir-ho així, a Roma. Entre altres coses, va animar l'Església a tenir cura dels pobres, que són el seu veritable tresor, i va recordar que moltes vegades aquesta pobresa és causa del mal que fem els altres, els qui tenim recursos, no? No repartim bé les coses i per això hi ha aquesta necessitat. Us va quedar aquesta idea, suposo, Gabri.
Yo creo que más que quedar la idea, creo que ha sido fomentarla. Porque la idea siempre ha estado de quien menos esperas, más se recibe. Creo que fue el mensaje primordial que dio el Papa. A eso acompañado de todo este movimiento telúrico que fue para todos nosotros, integrantes o no de esta emotiva reunión, nos llevó a pensar y a darnos cuenta que quien menos tiene es el que más está dando hoy en día. Y lo fantástico es que el Papa se da cuenta de esto, se está dando cuenta, y que la Iglesia es de los pobres, tiene que ser de los pobres. Y siempre ha sido de los pobres, pero ahora es más destacado.
Especialment impactant va ser la trobada que Francesc va tenir amb uns quants milers de sense sostre divendres i dissabte, oi? Vosaltres vau poder veure tot això, aquesta trobada del Papa amb el sense sostre, o vau estar en altres àmbits? Expliqueu.
No, vam poder veure això. El dissabte, però, al matí vam tenir testimonis, un testimoni al cap i a la fi d'un noi de la comunitat del Cenacle, però sí, el divendres, a la sala Pau VI, el Papa va fer una catequesi amb aquestes 6.000 persones que diu Gabriel, entre els quals érem nosaltres.
Recordem que la comunitat del Cenacle és una gran obra de l'Església que està ajudant moltíssims drogodependents i persones esclavitzades per altres mals del nostre temps a refer-se, no? A refer-se moltes vegades a la llum de l'Evangeli, sense forçar, però estan fent gran feina aquí a les comarques de Tarragona i en altres llocs de Catalunya. Bé, avui parlem amb Esteve Urriols, Marisol Arijón i Gabriel Armijo, són de la diòcesi de Solsona, de Berga, concretament de Càritas Interparroquial de Berga, i han participat en aquest festival. Com va sorgir la proposta de participar-hi? Hem comentat que el bisbe hi va respondre. Us ho va dir el bisbe Xavier?
A mi personalment sí, m'ho va dir el bisbe Xavier.
Si va anar fent allò, campanya persona per persona, una mica.
Bueno, en aquest cas sí. En el meu cas va ser així.
Molt bé.
I quan m'ho va proposar, pues, ni m'ho vaig pensar.
Va dir, jo m'apunto.
Sí, jo m'apunto, totalment.
En el seu cas, per exemple, Gabri Armijo.
Para mí fue una cosa bastante inesperada. La presidenta de Caritas, Berga, me comunica y me pregunta. O sea, me lo pregunta. Nótese que hago hincapié en eso, me lo pregunta. Mi respuesta ni siquiera la pensé, claro que sí. O sea, la emoción, yo creo que en ese momento no la sentí, sino que después reaccioné. Más que todo, yo pienso que después que volví, ahí reaccioné y dije yo, hostia, esto fue verdad. Porque todo estaba un poco así como en el aire, no sabía si era cierto o no. Cuando volví y me senté y dije yo, hombre, estuve ahí. Uh-huh. Fue un poco la reacción. De ahí partió todo.
Parlem, de fet, de dues iniciatives que van confluir, la pròpia de l'Església Universal, el Jubileu dels Exclosos, i el Festival Europeu de l'Alegria i la Misericòrdia, organitzat per aquest col·lectiu italià Fratello. Vosaltres vau participar en el festival, diguéssim, i us vau sumar als actes, oi, del Jubileu de les Persones Pobres.
Sí.
Bé, i què més podrien vostès destacar? Per exemple, tots era la primera vegada que anaven a Roma o ja havien estat altres cops?
Sí, jo era la primera vegada.
La primera vegada. Esteve Urriols.
Hi havia estat algun altre cop.
I Gabriel Armijo.
En esta situació sí, en otras situaciones diferentes no. Ja he estado en Itàlia. Okay, he conocido un par de países por aquí y por allá.
Molt bé. Sí, els americans, quan venen a Europa, veuen les distàncies més curtes, oi?
Totalment,
aquí.
Sí.
Van a Itàlia, a París, a Dinamarca.
És com ir a un metro d'un lado a otro. Sí, está bien.
Molt
bé,
molt bé. Seguim comentant aquesta experiència en el nostre testimoni d'avui a la veu de Càritas. Podem fer una miqueta de cronologia del que va ser tot, encara que sigui telegràficament? No sé si Gabriel Urriols, que
claro,
se'n recorda molt bé de tot, eh? Van arribar a Roma i què van fer? A veure, expliqui'ns.
Bueno, primero que todo, el viaje que hicimos fue bastante... A ver, hay que tomar en cuenta que nos fuimos en autocar. Fueron casi 24 horas de ida. Que la verdad es la cosa que no se sintieron en ningún momento el cansancio, porque la simpatía, el optimismo, el positivismo que llevábamos todo era bastante arrollador. Entonces, bueno, se durmió un poco, hicimos muchas paradas, oramos mucho, el obispo y Mark, que es el sacerdote, nos motivó mucho en todo sentido, espiritualmente y simpatía. Luego llegamos a Roma, primero a Italia, después a Roma, y después fuimos a donde estábamos en la noche, fuimos a donde estábamos ubicados, que era un camping. Teníamos un bungalow para cada 3 o 4 personas, uh-huh. Y yo tuve la suerte de estar con este... Dormimos juntos, se podría decir. Sí, compartimos mucha intimidad en cuanto a conversación, en cuanto a conocernos más. De hecho, no nos conocíamos anteriormente. Y de aquí se ha forjado una bonita amistad, bueno, entre los tres, porque ya nos conocimos más ahora. Uh-huh. Y podemos decir que vamos por la ciudad y nos saludamos. Hombre, hola, ¿qué tal? Sí, hablamos del mismo tema, nos une eso. Tenemos el bien común de eso. Y positivo, así todo. Luego... Al día siguiente, los días que estuvimos allá, fue todo madrugar. 6 de la mañana en pie, porque teníamos que ir a muchos lugares. El día viernes, que fue el día importante, por decirlo de una manera, que cuando fuimos al hemiciclo, el hecho de ir al Vaticano, estar entrando, las medidas de seguridad, etcétera, nos dejó un poco así como perplejos, porque ante tanta situación no esperábamos tener la suerte de estar cerca del Papa. Como dije anteriormente en el principio, las posibilidades eran escasas. La catequesis que hizo él, cuando entró, ya lo vimos lejano, pero cuando se acercó y se detuvo frente a nosotros, digo, el grupo de nosotros...
Sí, las 46 personas que eran allá.
Sí, pero fue una cosa increíble. Se detuvo, nos dio la mano algunos, otros lo tocamos, fotos, wow, carismático total. Totalmente se hacía, es lo que se ve en televisión, en nada. Porque cuando se palpa esto, se ve la diferencia. Yo creo que eso nos hizo a todos, y quiero recalcar esto, nos hizo sentir importante, uh-huh. La presencia física.
Sí, aquest papa té un carisma especial, però què se li veu quan se'l saluda de prop? Potser aquesta proximitat que ell intenta mostrar a tot el món, aquest voler ser església en sortida, voler acostar l'Evangeli a tothom, sense fronteres, què se li veu?
Primero hay que...
Un somriure.
Sí, no, hay que destacar. En el caso mío lo voy a hacer como vivencia personal. Yo creo que conversando con los demás hemos coincidido. La primera experiencia es cuando él ingresa.
Uh-huh. Quan entra a l'aula...
Claro, la parte física. No es una especie de manténgase alejado de nosotros porque...
Sí, aquí ve al cap, aquí...
Claro, no. El hombre se detiene, conversa con algunas personas, les da la mano a los niños que se vuelven locos, los toman en brazos. ¡Buah! Y en ese momento, yo creo que todos experimentamos dentro el calor. Algo nos estaba quemando. ¡Buah! Fantástico. Y más encima, que se pare frente a uno, le dé la mano a tu compañero, o uno lo toque, ¡buah! Esto es la primera impresión.
y la simpatía, la risa, el, lo que transmite en ese momento. Y la segunda parte, que es cuando está sentado y empieza a hablar y toca esos puntos fundamentales que a todos y cada uno, de una u otra manera, nos hace sentir identificado con lo que está hablando. Lo que transmite en el momento en que está hablando nos llega de tal manera que es la segunda parte en que se puede apreciar quién es el Papa. Y ahí està la segunda part del carisma. Fantàstic.
Magnífic, segur que podríem seguir reflexionant molt, però ens va molt bé això que ens ha explicat Gabriel Armijo. Esteve Urriols i Marisol Arijón també el van poder veure de molt a prop o fins i tot tocar o saludar?
Bueno, jo sí, vaig tenir l'oportunitat de donar-li la mà.
Molt bé.
I el que vaig veure amb ell, sobretot el que em va impactar molt, és que quan te dono la mà te mira als ulls. I jo el que vaig veure és molta tendresa, molt amor, i sobretot també li vaig veure com dolor.
Mm-hmm. Sí, perquè que... no viu en un món plàcid, idíl·lic, sinó viu en un món
vaig
amb molta
molt
problemàtica.
Vaig notar molt dolor a la seva mirada, però molt bé.
Doncs molt bé aquesta explicació. Esteve Urriols.
Jo m'he quedat una mica més fent fotos.
Fent fotos, a la resta, també era un servei molt important.
És veritat. I a mi em va frapar més la catequesis, perquè no era un tema fàcil, i menys davant del públic que hi havia.
Hi havia 5.000 sense sostres, més o menys, o 5.000 pobres, vaja.
I el tema que va tractar era dur, però tot i així, tot i que semblés que improvisava completament, no era ben bé així, va aprofitar uns testimonis que havien hagut breus abans per treure'n suc, per
anava el dient el cor. Recordo que anava dient els noms. Aquell altre, allò altre. Sí, sí. Personalitzant molt.
A més, vam tenir la gran sort que ho va fer en castellà. Ens vam estalviar el pinganello.
De traducció simultània.
Es un detalle bueno. Que a todos y a cada uno de nosotros, lo que estamos hablando de 6.000 personas aproximadamente, teníamos pinganillo. Ojo, que no es fácil decirlo.
Molt ben organitzat, això. Sí,
sí, sí. Muy bien organizado.
Sí, sí. Doncs molt, alguna cosa més, Esteve? Comentar que divendres l'experiència va ser la central, diguéssim, d'aquesta trobada a Roma. I després del Festival Europeu de l'Alegria i la Misericòrdia, d'aquest col·lectiu Fratello, poden comentar alguna cosa de què van poder conèixer d'aquest grup italià, internacional?
A nivell d'estar amb ells, això no era tan... No hem estat tant d'estona amb ells, això, sinó que era una mica ensumar amb les activitats com aquestes. I... hi havia activitats pròpies per nosaltres i amb ells. El divendres a la tarda, per exemple, vam anar a fer missa a la Chiesa Nova de Sant Felip Neri.
Amb el bisbe Xavier, que va presidir.
Mossèn Marc i mossèn Abel, que està estudiant a Roma, també és de la diòcesis. I aquest, clar, ja era més a nivell nostre de la diòcesis d'Olsona. L'endemà al matí, que era dissabte, amb les altres diòcesis espanyoles, vam tenir el testimoni del noi aquest que hem dit abans. I a la tarda vam tornar a fer missa només una, no, perdó, vam fer missa allà amb la resta de diòcesis espanyoles. I al vespre, amb el bus d'aquí de Catalunya, vam anar a donar una volta per
Roma.
Per Roma, amb el senyor bisbe fent de guia turístic.
Oh, quina meravella, eh? Això és un pastor proper, també.
Sabes que esto hay que destacarlo, yo creo que... El comentario de todos nosotros fue ese. El obispo en persona se portó como que fuera nuestro padre. Nos guió por toda Roma de una manera y con nosotros caminando.
Ah, en proximidad, como un
total,
mes.
Total, total. Para ser una persona tan carismática como el obispo...
Seguint no aquesta crida del Papa a convertir l'autoritat en servei, perquè, de fet, l'autoritat és servei, no? I servei és estar entre la gent. Total. El Papa sempre ens diu coses, i l'altre dia, sense anar més lluny, deia això, no? Que total. Estar entre la gent és el més bonic que hi ha. Llavors, diumenge també vau quedar-vos a la missa del matí, presidida pel Papa, suposo que un ambient més multitudinari, amb pelegrins que arriben de tot el món, com cada diumenge.
Hay una cosa impresionante cuando fue el domingo, que nosotros no entramos... Primero entramos como peregrinos y segundo entramos portando la cruz. O sea, no entramos como el grupo dentro de los fratelos, que cada uno iba a su rollo, digamos, porque eran diferentes países, como era internacional. Muchísima gente de muchos países. Pero nosotros tuvimos la suerte que el obispo presidió entrar por el portal con la cruz. O sea, fue una peregrinación en toda regla. Fantástico, y rezando el rosario.
Això, el divendres vam passar a la Porta Santa, sí, aquest format.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí, es que eso
pregant y reconciliant-nos amb
totalmente, Déu. Totalmente. Fue una cosa bastante llegadera para todas las personas que asistíamos entrando al Vaticano.
Una última roda que proposo ja per acabar a Marisol Arijón, Gabriel Armijo i Esteve Urriols, de Càritas Diocesana de Solsona. Ells són de Berga. Comentant o sintetitzant o recapitulant què ha representat per a vostès aquest pelegrinatge. Qui vol començar? Gabriel, potser així dona peu als
primero,
altres.
La dama primera, por favor, siempre la dama primera.
Bé, li cedeix el lloc, li cedeix el lloc, Marisol.
Bueno,
Gabriel.
Yo creo que esto lo destaco en dos palabras, que fue las que dije en un principio. Fueron soñar, o un sueño, y dignidad. Destacadas palabras del Papa que me tocaron profundamente, y así como a mí, creo que a muchas personas, directa, indirectamente, tácita o no. Pero ahí estuvieron. Y marcaron la diferencia desde lo que se hace a lo que uno cree y lo que siente.
Uh-huh. Marisol Arijón.
Coincideixo amb ell, amb això. I a part d'això, pues, haver conegut a molta gent i donar-li les gràcies a tots.
Uh-huh. Molta gent d'una diòcesi que encara que no sigui molt nombrosa d'habitants, però és extensa, és dispersa, com
sí.
És la diòcesi de Solsona,
sí,
no?
Sí.
Solsona, Tàrrega, altres pobles també de per allà, Molmés, exacte, Mollerussa, no?
Sí.
També és de la diòcesi de Solsona i després la part més oriental, Solsona mateix i Berga, no? Finalment, Esteve Urriols. Vostè, a més, és el més jove, del grup que ens visita avui.
El grup que visita i el grup que hi va anar, eh?
I del grup que hi va anar també, ah, molt bé. Quants anys té?
23.
23,
si no m'equivoco, 23.
Els temps passa, eh?
Sí.
I, además, és monaguillo, cuidado.
Sí, sí, ja ens ho ha dit, escolar, catequista
cuidado,
i voluntari de Càritas.
Cuidado, que l'hombre
molt bé,
és
molt bé.
Pesado.
Jo crec que el que ens en podem endur, jo, personalment, és moltes ganes de remengar-te i ficar a fer feina i a treballar per... pel bé de l'Església, pel que ens va dir el Papa, sobretot el primer dia.
Uh-huh. Per aquesta Església present en el món i que fa seus els problemes de la humanitat. Acabem. Ha estat un plaer comptar avui amb aquests testimonis tan especials, participants en el Festival Fratello 2016, Festival Europeu de l'Alegria i la Misericòrdia, coincidint amb el Jubileu dels Exclosos a Roma, de l'11 al 13 de novembre. Esteve Urriols, Marisol Arijón i Gabriel Armijo, bona tornada a Berga, fins la propera. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Adéu-siau.
Hasta pronto.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tortosa i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions dins el mòdul bàsic en migració i refugi organitzat per l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona. Demà dimarts es farà un 6:15 de la tarda a la Casa del Rellotge, al passeig de la Zona Franca, a Barcelona, una sessió titulada El fet migratori i el refugi, a càrrec de Sergio Barciela, membre de l'equip de migracions de Càritas Espanyola. Per a més informació i inscripcions, cal escriure un missatge a l'adreça escoladeformació@caritasbcn.org. Dijous a 6:15 de la tarda a la seu de Càritas Diocesana de Terrassa, al carrer Duran i Sors, número 11 de Sabadell, es presentarà l'Observatori de la Realitat Social de la Diòcesi. L'acte serà presidit pel bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz. També dijous a 6:15 de la tarda a la Casa del Rellotge de Barcelona hi haurà una nova sessió del mòdul bàsic en migració i refugi de Càritas Diocesana de Barcelona, titulada Com acollim i acompanyem a Càritas les persones refugiades i les immigrades, acolliment i marc legal. La xerrada anirà a càrrec de Juana Martín, coordinadora del programa d'acolliment de refugiats de Càritas Diocesana, i també Elisabet Orenya, advocada del Departament de Migració de Càritas Diocesana de Barcelona. Divendres a 11:15 del matí, Joan Ramon Amorós farà a la seu de Càritas Diocesana de Lleida, a la plaça de Sant Josep número 2, una xerrada titulada El servei domèstic a Lleida al mercat laboral. I acabem amb un doble punt. D'una banda, dissabte tindrà lloc al centre Sant Domènec de Balaguer la reunió del Consell Diocesà de Càritas d'Urgell. I dilluns vinent a les 6 de la tarda, tot just poc abans de l'emissió d'aquest programa, Xavier Bonet farà a l'Espai Grapats de la Pobla de Segur una conferència titulada Aliments com a recurs d'acompanyament.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Arribem al final. Gràcies per la vostra companyia. La veu de Càritas torna dilluns vinent a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Hem estat amb vosaltres el Toni Huguet, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit.